Són les 5 de la tarda.
Seguim repassant l'actualitat, com sempre a cada hora, i avui molt marcada per les eleccions generals d'ahir. Mariano Rajoy ha assegurat, després de guanyar el PP aquests comicis amb una majoria més àmplia que en els anteriors, 137 escons al Congrés, ha dit que no s'acontentarà, no es conformarà assegurant-se la investidura, sinó que intentarà arbitrar, ha afegit una fórmula de govern. El president del govern en funcions ha afirmat que per fer-ho trucarà primer al líder dels socialistes espanyols, Pedro Sánchez, perquè considera que en temes fonamentals el PP necessita el PSOE. Els socialistes, per la seva banda, diuen que no faran president del govern espanyol Mariano Rajoy ni tan sols amb una abstenció. Ho ha manifestat el portaveu parlamentari socialista Antonio Hernando avui després de l'executiva del partit, una reunió en què s'han sentit veus com les del president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o de la mateixa presidenta andalusa, Susana Díaz. Tots dos han coincidit en la idea que s'ha de deixar governar Mariano Rajoy i des de l'oposició incidir per construir una alternativa progressista. També l'endemà d'aquestes eleccions, Podem, a través del seu secretari d'organització, Pablo Echenique, ha assegurat que Podem no ha aconseguit fer el sorpasso i ha lamentat que no es pugui articular ara una majoria d'esquerres amb el PSOE. Ciutadans, amb 32 diputats, està convençut que la nova legislatura passa per un pacte a tres, entre ells mateixos el PP i el PSOE. Albert Rivera ha explicat que plantejarà als líders dels altres dos partits que es configuri una taula de negociacions perquè Espanya tingui canvis i una legislatura fructífera. I encara sobre les eleccions, el que ha estat la votació al Senat ha donat una majoria absoluta al PP amb 130 dels 208 senadors que s'elegien en els comicis d'ahir. La resta es completen a través dels parlaments autonòmics. 130 de senadors al PP, 43 al PSOE, Units Podem 16, Esquerra Republicana 10 i la resta de formacions es reparteixen el que són els altres senadors. I sobre el calendari electoral, el dia 19 de juliol serà quan es constituiran les Corts, el Congrés i el Senat. És previsible que el 25 de juliol, dia de Sant Jaume, es faci la primera sessió del debat d'investidura en què, previsiblement, després de les consultes, Mariano Rajoy es presentarà. I encara un apunt econòmic que té a veure amb les eleccions. Les borses europees intenten recuperar-se en les últimes hores de les grans pèrdues provocades pel Brexit, la decisió del Regne Unit d'abandonar la Unió Europea. La borsa de Madrid ha perdut també i ara també es recupera.
Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Del 20 de setembre al 4 d'octubre, explora el millor del Japó amb el Club Més Amics. Un viatge de la tradició a la modernitat. Visitarem Osaka, Nagasaki, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa i molt més. Descobreix Japó amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Digues adeu a les toxines mentre et prens un merescut descans al balneari de l'Hotel Sant Vicenç. Estada saludable de 4 nits de dilluns a divendres amb pensió completa, tractaments, una dieta saludable i seguiment personalitzat. Més informació a balnearisantvicenç.com i al 973 38 40 10. 10% de descompte pels socis del Club Més Amics que triïn aquest paquet. Balneari de Sant Vicenç, un indret dels Pirineus on tot comença per tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Ràdio Estel presenta l'Odissea de la Veu, un nou show talent i la gran oportunitat pels nous valors de la lírica catalana, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Senyores i senyors, amigues i amics, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Us parla, com sempre, el vostre amic Toni Guerrero i comencem una tradició de l'Odissea de la Veu. El primer concurs líric a Catalunya fet a la ràdio i a la televisió. L'Odissea de la Veu. Doncs comencem. I avui presentem la sarsuela Los Gavilanes. Amb Teresa Berganza, Manuel Ausensi, Toñi Rosado i Carlos Munguía.
Al impulso de noble ansiedad.
La juventud.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
Avui estem escoltant a l'Odissea de la veu Los Gavilanes, coro Cantores de Madrid, i acompanya la gran orquestra sinfònica del director Ataulfo Argenta. I a l'Odissea de la Veu, una altra vegada, i naturalment amb gran satisfacció, la presència del doctor Pedro Clarós, que és el president de la Fundació Clarós. Doctor, benvingut.
Hola, bones tardes.
Doctor, de què depèn la qualitat de la veu?
La qualitat de la veu depèn de tres condicions indispensables de les cordes vocals, que són la vibració, el tancament de les cordes i la lubrificació de les mateixes. Pel que fa a la vibració, quan les cordes vocals no vibren o només ho fan parcialment, la qualitat de la veu és pobra. En el tancament, si les cordes no contacten totalment, no es produeix el so, i si no hi ha so, no hi ha veu. I en quant a la lubrificació, que podríem dir que és el que li permet que les cordes vibrin a intensitats de 200-300 vibracions per segon sense que la veu es trenqui. Quan les cordes vocals se sobreescalfen, s'assequen, i és llavors quan el cantant sent la necessitat d'aclarir la veu, està constantment forçant d'aquesta manera. Com a exemple, podrem veure fàcilment, i tots vostès ho poden fer i experimentar, que si frotem les mans una contra l'altra a una freqüència de 10 o 15 vegades per segon, notarem que s'escalfa la mà. Bueno, doncs això mateix succeeix amb les nostres cordes vocals si no hi ha la lubrificació, és a dir, la saliva que es posa a nivell de les cordes.
L'Odissea de la veu amb el doctor Clarós. Doctor, un dels nostres concursants li fa aquesta pregunta. Doctor Clarós, ¿con qué se influencia la voz profesional?
Miri, els cantants estan exposats a dos tipus de patologies. Els que pateixen el resta dels éssers humans, com nosaltres, i les pròpies de la seva activitat vocal professional, com és el medi ambient i els canvis de tècnica. Les condicions ambientals que més perjudiquen la veu del cantant sona a l'aire condicionat, tant dels teatres com dels mitjans de transport, especialment el de l'avió, que és molt sec i, per tant, danya la laringe. I recordem que en els viatges usin moderadament la veu per no fatigar-la tant. Beguin molta aigua, evitin prendre alcohol pel seu efecte vasodilatador i la ingesta d'aspirines pel seu efecte anticoagulant. Aquestes circumstàncies poden fer que amb un cop de tos, estornut o vòmit, es produeixi un microhematoma de les cordes vocals. L'entrenament vocal i les hores d'estudi s'han de moderar. Hi ha cantants que realment tenen com un neguit de forçar molt i no baixi el tema, no? Un cantant mig ha de fer entre una i tres hores diàries màxim d'entrenament. Mai s'ha de començar a cantar sense fer un escalfament prudent de la veu, que això coneixen ells com el que diuen vocalitzar amb la boca tancada durant uns minuts. Si no, llavors el risc de lesionar les cordes és important. I els disbarats aquests de cantar 6 o 8 hores diàries és excessiu. És la millor manera de desenvolupar lesions a nivell de les cordes, com poden ser nòduls o hematomes. Seria com si amb un atleta li exigíssim moltes hores d'esforç muscular.
Nadie puede sorprenderlos. La calle es la solitaria salva.
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Avui estem escoltant a l'Odissea de la veu Los Gavilanes. Una sarsuela magnífica, avui protagonista, aquí a Ràdio Estel i també, naturalment, a l'Odissea de la Veu. Seguim escoltant Los Gavilanes.
puede lograrse con dinero. Mis riquezas a sus plantas las pondré. Yo la adoro con locura y yo la quiero. Y aunque todos se opusieran, la querré. El cariño que la tengo me domina. Y por todos y por todo resaltó. La hermosura de Rosaura me fascina. Nadie puede mi tormento consolar. Es mi ilusión, es mi alegría, es la gloria con que pude ambicionar.
La hermosura de Rosaura me fascina.
Ardió pronto su cariño he de lograr. No importa que el amor mío se oponga por el mundo entero.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
El dinero que hace solo, todo lo nada vale para mí. Comparado esté contento, y ahora siento de verme otra vez aquí. Tesoro que con mi trabajo supe conquistar. Grande es mi riqueza, pero en mi cabeza los hilos de plata hoy veo brillar. Siento de verme
otra vez a ti. Al volver los abrazó.
L'Odissea de la Veu, amb el doctor Pedro Clarós, Fundació Clarós, que ell és també el president. Doctor, els concursants de l'Odissea de la Veu, ja veu vostè que totes les setmanes li fan preguntes, no? Un altre concursant li fa aquesta pregunta. Doctor Clarós, influència de la voz con las hormonas.
Bueno, lo primer que li preguntaria és si és un home o és una dona, i ara veurem per què. Perquè hi ha tres hormones que influeixen en la veu, que són els andrògens, les hormones de l'home, els estrògens i la progesterona, que són les hormones de la dona. Llavors, cada hormona té una funció especial sobre la veu. La veu femenina té un encant especial sobre l'oïda del mascle, no? I de les demés oïdos, perquè recordem a les civilitzacions gregues, pues, el cant de la sirena entusiasmava la gent, no? Però, deixant-se d'aquesta filosofia, pensem que amb un terç de les dones la seva veu canvia rutinàriament durant el cicle menstrual, degut a que es produeix un edema de les cordes vocals secundari als nivells d'estrògens i progesterona durant els 4 dies que precedeixen a la menstruació. I això provoca una sequedat laríngia i la necessitat d'aclarir el coll. Si en aquests moments la veu es força, llavors hi ha més facilitat de que apareixin nòduls. Per un altre cantó, la progesterona també actua sobre el to muscular, el to de les cordes vocals, i llavors això fa, pues, que es provoqui també un major edema. En fi, en poques maneres, que les dones que tenen que cantar, un tant per cent d'elles tenen aquests problemes, i el que coneixem com el síndrome premenstrual, aquestes cantants es noten que tenen un cansament de la seva veu i una cosa molt important que a vegades no s'expliquen, la pèrdua del pianíssim. Ja explicarem el que és el pianíssim, no? I perquè es provoca l'alteració d'alguns harmònics en els registres més alts. Aquesta seria una miqueta el que passa. Però hi ha un altre capítol que vull aprofitar per dir que tinguin molt de cuidado, o vagin molt en compte, amb els anticonceptius orals, perquè els anticonceptius orals moltes vegades canvien també el nivell de l'hormona. S'ha d'escollir el tipus d'anticonceptiu que s'ha de fer, sobretot els que serien els bifàsics, no? Bueno, això seria una miqueta, però jo durant molts anys he hagut de controlar aquest capítol de les hormones amb la veu i pues, programar-se una mica la seva actuació depenent del moment de la seva vida.
Solos mil, podré volver de regalo, quisiera yo poder buscar más arroba, me olvide tú, haberlo grado.
l'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Una sarsuela magnífica, avui protagonista, aquí a Ràdio Estel i també, naturalment, a l'Odissea de la veu. Seguim escoltant Los Gavilanes.
Guarda, Indiana,
l'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
I fins aquí l'Odissea de la veu. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.